El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu, com sempre a aquesta hora, comença la tertúlia del Gall del Monestir amb nosaltres, Víctor, Alexandre, Pasqual Dusó i Jaume Pla. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Tot preparat per aquest cap de setmana?
Tot preparat.
Tenen algun acte a l'agenda o no? Allò... Ho dic perquè a mi els divendres sempre m'agrada començar amb coses que vagin més enllà de l'actualitat estricta. No sé si tenen...
Hi ha vegades
no sé.
Que sí, però altres no. Aquest cap de setmana
cap pel·lícula,
no.
Víctor?
No, perquè...
Ui, ho has dit d'una manera que més val que ens quedem a casa, no?
Sí. A mi m'agradaria fer l'experiment que parlàvem la setmana passada de que els cinemes Cinesa són els primers avançadíssims per fer versions sempre amb original. I ara m'agradaria anar-hi perquè han estrenat la pel·lícula més burra i de més mal gust, que diu Dos tontos, muy tontos.
Todavía más tontos.
Llavors van a versió original, i és perquè la gent escolti la bellesa de l'idioma original. Esclar, això és un contrasentit absolut. Que aquesta pel·lícula diu que és, ho sentia les primeres crítiques, burra i d'un mal gust espantós.
Bé, no, a mi... Bé, és que ja ho, sí, és allò que vam dir, oi? Sí, la versió original, en aquest sentit, no significa, no és sinònim de qualitat. La versió original és simplement això. Pot ser una pel·lícula americana, italiana, francesa, en versió original, però la llengua no determina la qualitat i, per tant, si les pel·lícules que veurem en versió original són les mateixes que veiem abans, és a dir, la mateixa línia en versió doblada, doncs no, això no pujarà la qualitat. Tindran la possibilitat de veure això que dius, en Jaume, no? Sentir les veus originals dels actors, però, home, quan es reivindicava el col·lectiu Volem un Verdi a Sant Cugat, ja ho dèiem, l'esperit d'aquesta reivindicació no és veure pel·lícules en versió original només per això, sinó que això ja es dona per descomptat i que aleshores el que es volia és que hi hagi la qualitat que normalment trobes en els cinemes Verdi, que és un nivell altet. Per fer el mateix, doncs mira, és una modalitat més i ja està.
Però si una de les missions de no fer els doblatges és aprendre una mica l'idioma i que la gent s'integri una mica amb l'idioma, estic gairebé segur que per això que dius, Jaume, aprendran tot l'argot. O sigui, un senyor que sàpiga anglès, dirà, em sembla que això
és la part més difícil, és la part més difícil de l'idioma.
És el més difícil, o sigui que penso que en aquest aspecte pot tenir la part positiva de parlar com al carrer o dir grolleries, per dir-ho d'una
manera. Sí, perquè, clar, si saps la llengua però no vius en el país... clar, desconnectes de la realitat del carrer, del dia a dia.
La parla del carrer.
Exacte, no, la llengua la domines, però clar, quan vas allà a vegades diuen coses que no entens. Jo quan vivia a Alemanya, em sembla que vaig comentar una vegada, vaig preguntar com els sonava als alemanys en Pujol, quan anava a Alemanya i feia conferències en alemany, i com els sonava l'alemany d'en Pujol. I em van dir que el parlava bé, molt bé, clar, l'havia estudiat de petit a l'escola alemanya, però que era una mica arcaic.
Ja.
En el sentit que, clar, és un home clar, que no viu a Alemanya i aleshores et desconnectes del dia a dia del carrer i utilitzes paraules que són correctes, és veritat, però que a vegades ni els mateixos alemanys les saben o les recorden perquè ja no es diuen, però són correctes, eh? I, en canvi, doncs, hi ha tot un argot...
Aquest no és el cas, eh? Perquè...
No, ho dic per això que diu el Pasqual.
Sí, que tu li sents dels tontos, todavía más tontos, és escatològic, de mal gust.
Ja, ja.
Diu que, si escoltes veient Torrente, diu que sé com de la Real Acadèmia comparat amb aquesta pel·lícula. Vol dir que han caigut molt baix a la primera setmana, precisament, que fan aquesta nova modalitat, no?
Però això que diu el Víctor, a mi els meus nets a vegades em diu, avi, tu parles molt antic.
Et diuen això?
Sí. Bé, i és molt clar, probable, vull dir,
segurament, són paraules que ells no usen, és
que
veritat.
Ells no usen, exactament, i jo no uso les seves.
I t'ha passat alguna vegada de sentir-los parlar entre ells i que no els entenguis? No, amb alguna, no, però amb algunes paraules que
sí,
perdis el fil.
Ets molt friqui, Perdona, no sé, no sé què vol dir que sóc friqui, vull dir, potser sí que sóc friqui, però si m'ho expliques...
I precisament no ho veig gens.
Que no ho sé, o sigui, ells em diuen friqui. Bueno,
no, i a més, friqui que ha agafat una connotació que no pertoca amb la que té l'idioma original, perquè friqui en anglès vol dir monstre, i aquí, per nosaltres per friqui això... tenim una persona excèntrica, no? En alguna cosa, algun aspecte. Per tant, també s'agafa la paraula de l'idioma corresponent i se la canvia o se li dona un altre significat. Vull dir que... Hi ha una pel·lícula Freaks, no?
Sí, Freaks, Freaks. No, és que a l'anglès li passarà una cosa, l'anglès morirà d'èxit. L'anglès morirà d'èxit, perquè l'anglès és la llengua que domina, que es veu obligat a dominar pràcticament tot el món, com a segona llengua de tots els països que no la tenen com a pròpia. Però el fet que la teva llengua sigui tan poderosa i arribi arreu del món, és això que passa, això que deies tu, Pep, perquè cadascú, la gent coneix la llengua aquella, en aquest cas l'anglès, però, clar, l'acaba fent seva. I cada país d'arreu del món la fa seva a la seva manera i utilitza paraules que són angleses però acaben tenint un altre sentit. I al final, es va deformant el que era la llengua original i es va convertint en una cosa, una amalgama de coses que al final es transforma a vegades en una altra llengua. Així neixen les llengües, també, no? De manera que la força que té l'anglès com a llengua poderosa arreu del món, que és un poder econòmic, perquè no ens enganyem, l'anglès no és que sigui ara la llengua franca o la llengua vehicular del món perquè és una llengua més maca que les altres, sinó simplement perquè hi ha un poder econòmic al darrere, i no pas el d'Anglaterra, sinó el dels Estats Units, oi? Però també el llatí va tenir el seu moment. I morirà, crec que morirà d'èxit. Aquest serà el destí de l'anglès, d'anar esmicolant-se i transformant-se en altres llengües que tindran l'arrel anglesa. Al capdavall, l'anglès té un tant per cent elevadíssim de llatí.
Sí, sí. Per tant. Jo no sé també si heu sentit parlar als catalans del nord.
Sí, i tant.
Si no saps francès és gairebé impossible entendre'ls. Perquè ha passat el mateix que aquí.
Però utilitzen barbarismes, ells.
Molts.
Ja, però clar, no és català, és, són barbarismes.
A part de la ruta, sí. Madame, és que hi ha boatures dangeroses. Dius, ostres, es veu d'un moment que no sé exactament què diu aquesta.
Però queda divertit.
Sí. Ah, no, sí. I ells...
I ells
ells estan convençuts que parlen català. Sí. Estan convençuts que parlen català. Què passa? Que nosaltres, al estar tant de temps veïns d'Espanya, hi ha moltes paraules, molts barbarismes també espanyols.
Clar,
que
no, per això ells tampoc entenen.
Exactament. I ells han agafat els barbarismes més francesos i clar, i així es van gairebé configurant dues llengües diferents, que no és així, però vull dir, s'entenen, però déu-n'hi-do.
És que al final, clar, quan la llengua, quan hi ha una convivència entre dues llengües, una de tan forta com és el francès, per exemple, sí, i el català, el rosselló, o per exemple doncs l'espanyol i el català aquí,
sí.
Doncs esclar, no ens enganyem, en una peixera un peix gros i un peix petit no cal que t'expliquin al final, no? És lògic. Aleshores, esclar, no és el català que irradia força i no. Es menja gairebé empenya a fer milers i milers i milers de barbarismes als hispanoparlants. No, és el contrari, són els catalans els que per nombre, per minoria, per manca de força i de poder, assimilen les paraules que no els són pròpies. I, clar, el perill és aquest, que aleshores la llengua gairebé es converteix en un patuès, en un dialecte de l'altre, de la forta. I per això cal preservar les llengües i impedir, per la via legal, és a dir, que no interfereixin les unes amb les altres.
Això ho deies tu de Galícia
a Galícia, sí, a Galícia. És que Galícia...
Que el gallec culte, sí. L'entenem, és com deies tu, gairebé un dialecte de l'espanyol. I vas a les aldees i sent gairebé les mateixes paraules és completament...
No els entens.
No els entens.
No els entens perquè parlen gallec, clar. Exacte. Gallec de debò, sí.
De debò. Que ha de ser proper al portuguès, no, clar, i l'espanyol, perquè és galaico-portuguès.
Clar, clar.
Frega, no?
Clar, per això sempre m'ha cridat l'atenció que l'única llengua que TV3 no doble ni subtitula és el gallec, perquè ja dona per descomptat que tothom l'entén.
Sí.
I esclar, és que ja no és gallec, tristament, pobre per ells, no? Però molts gallecs se'n queixen d'això, perquè el gallec estàndard ja és una llengua totalment espanyolitzada.
Sí, sí. Veurem. Doncs el tema de les llengües. També tenim aquest cap de setmana, per cert, els castellers de Sant Cugat, que tenen la seva diada al nostre municipi. Vull dir que dissabte a les 6
els Gausacs.
Els Gausacs, a la plaça Barcelona, i diumenge a les 12 a la plaça d'Octavià, i a Mescua.cat oferirà, pels qui no hi puguin anar, els vídeos sencers de les actuacions castelleres.
Jo he de lliurar un premi.
Perquè... Ah, sí, és veritat, sí, dissabte perquè... a les 12 pot ser?
Sí, han fet el primer any d'un premi de narrativa, de temàtica castellera, per diferents edats de nens i grans. I a mi em toca lliurar el d'adults, que no sé qui, no sé qui serà el premiat. I aleshores...
No has format part del jurat?
No, del jurat, no, perquè jo no sóc casteller ni no conec la temàtica interna, no? Però no, tenen persones que hi entenen. I està bé la iniciativa, i a veure, han rebut 39 originals. Està bé, està de temàtica castellera, està molt bé.
Va ser el primer premi, a més, vull dir que encara no està consolidat, que arranca...
La primera edició, sí. No, està bé. I a les 12 ho fan a la seu mateix
dels castellers,
els Gausacs.
Veurem, doncs.
Gausacs amunt.
Exacte. A més, és una iniciativa que forma part del programa Lletres de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Això.
I hi ha premis relacionats amb els castellers de Sant Cugat i el món casteller. Veurem, doncs.
Sí.
Algun comentari més del cap de setmana? No? No em feu cap proposta, Jaume?
Bé, avui sé que hi ha un concert de claustre al Claustre, sí. Que em sembla que no és gaire conegut, no? Sí, un concert de soprano, clarinet i guitarra, que és ja de la temporada anterior, i a la llarga, ara de passar l'estiu, i no sé, no se'n parla gent, no?
Home, nosaltres sí, que sí. Ho expliquem avui, que ja. Ara estic buscant la notícia, si internet em ajuda.
El mateix no ho sabíeu, no?
No, jo no.
Bé, no.
Doncs clar,
que... forma part del programa Nits al Claustre, sí. Si no vaig errat. Sí, les nits a Sant Cugat descobreixen els capítols del claustre, expliquem a cugat.cat, i és un acte que comença a 8:45 del vespre amb una visita nocturna per conèixer la iconografia dels capitells, i hi ha en paral·lel aquest concert, no? Amb temes de Piazzolla, per exemple, a càrrec de la soprano Ximena Agurto, el clarinetista, Eduardo Javier, i el guitarrista Farid Becara.
Però és a l'aire lliure?
És a l'aire lliure.
A l'aire lliure, sí.
No, pregunto.
Al claustre, si es fa la visita al claustre i s'escolta la música...
Però no va ser
això. És a la sala capitular.
Home, o dintre els porxos, però bé.
Vull dir, fresqueta
en farà,
eh? Sí, ja, però... Si vagués a la nit.
Aquella més protegit.
Qui vulgui entrades, que sàpiga que costen 15 euros. És això, nits...
I la visita aquesta és que s'ha fet durant l'estiu, això. I no sé en què consisteix, no? Quant temps dura la visita, a part del concert, quan acaba, no? La programació que té és visitar els capitells només i on vol pel claustre, oi?
Exacte, sí. La durada sí que no sabem. Escolti, parlem del 9 de novembre, fem una mica de balanç a Sant Cugat. No, i després parlarem també de la Pa de Rubí i Sant Cugat. A Sant Cugat vam tenir 32.130 santcugatencs que hi van votar, un 46,3% dels que hi podien anar, que eren 69.249 santcugatencs. Els resultats van ser, per al doble sí, 26.370 vots, 82%, si no, 3.954, 12%, i el no, 967, el 3%. El percentatge restant es va dividir entre el sí blanc, el blanc, i altres, que, perquè la gent ho sàpiga, equival al vot nul en el que serien unes eleccions oficials. Avui el Víctor precisament dedica la columna de cua.cat el 9 de novembre.
Sí, és 9 de novembre, Sant Cugat va ser una festa. Sant Cugat va ser una festa perquè és la frase que va dir un amic meu anglès, que ha estat uns dies aquí, que volia justament, va venir per ser testimoni ocular de com anava tot, i vam anar també a Terrassa, a veure, clar, diferents llocs que es votava, i bé, quan va veure Sant Cugat vam anar també a l'Avinguda Regull, la Ferreres, i la seva frase, el que va dir és que diu és una consulta, diu, però l'ambient és de festa. I realment és això, és...
Era de festa, però d'emoció, eh?
Sí, d'emoció.
Vaig veure molta gent gran plorant, eh?
Sí, i tant.
Plorant,
sí.
Jo estic convençut de... La primera cosa que volia dir, Pep, és que, doncs, si és així com diu vosaltres, com ha sortit, és que la vam encertar. Suposo que veu recordar que l'última cosa que vam dir és que votarien 30.000. Bueno, doncs han votat 32.000. Encara ens hem quedat una mica curts amb aquesta d'allò. Per tant, la vam encertar. A mi em va tocar votar l'Arnau Cadell, i llavors vaig anar per la rampa per Villa del Prat, la que va paral·lela a la via, i us puc assegurar que era com en una romeria.
Sí,
o sigui,
sí.
La gent que... coneixes escassament de vista o d'allò.
Exacte, sí, sí.
Doncs, bueno, adéu-siau, adéu-siau, ja tots i no, companys.
I molta gent que no coneixíem. Nosaltres sí. Quan anàvem a entrar sí, sí, a l'escola, sí, sí. La gent ens saludàvem. Com si ens haguéssim conegut de tota la vida.
Et deixava, o sigui, si et veien que no en tenies alguna cosa, sí. Vol que l'ajudi, que,
sí,
no, que
exacte,
no sé què.
Sí, sí, sí.
Una companyonia que realment sí, sí, era sí, sí. Absolutament emotiva. Vull dir, jo crec que recordo això de les romeries festives i vam anar, o sigui, els que vam anar tots amb molta emoció, amb moltes ganes d'anar-hi. I això va fer que va acorullar aquest ambient festiu que jo crec que era importantíssim.
Jo tinc una anècdota que em va passar a mi que confirma encara l'organització que va haver-hi absolutament cívica, amable, educada,
sí.
Perquè teníem, clar, vivim amb la meva dona, encara vivim junts al carrer Sant Jordi, i resulta que ens va tocar, vam mirar per internet a través de l'Ajuntament, que era el
Nou
Cadell, molt bé. Vam trobar molta gent pel barri que estaven allà. I aleshores, esclar, es diu Jensà, va anar a la taula de la Jota, que va anar a la P de la Pla. I ella presenta el carnet, pam, i vota. I en el meu, la gent que estava a la taula, m'ha mirat i diu, és que ho mirem per carrers. I a mi el carrer Sant Jordi no em surt. Que diu, no surt, no surt. I passa la meva dona, està votant aquí al costat. Va venir un voluntari de seguida, va dir, anem a la taula de la senyora, va mirar allà, va sortir, clar, sortia Sant Jordi, però on sortia jo? Diu, anem a un altre, vam anar a votar en diferents llocs, no sortia. Un altre voluntari diu, escolti, això ho mirarem a l'ordinador general que tenim aquí, no? Va mirar-ho i diu, sí, el nom de vostè surt, però carrer Sant Jordi surt a l'Angeleta Ferrer. Dic, home, però si és la mateixa. Diu, el carnet són igual, sí. Dic, però viuen junts? Dic, sí, encara viuen junts. Diu, bueno, escolti, mira, ha sigut un error informàtic, però no es preocupi, ara mateix avisem un voluntari de taxi i ja vindrà a buscar-lo, tu. Arriba un voluntari de taxi, que em pensava que eren taxistes. No, eren gent particular.
Sí, això va organitzar l'assemblea.
Feien de taxistes.
També...
Precisament un senyor que va venir gran, em va conèixer, home, pla, què tal? Em va acompanyar a l'Angeleta Ferrer. No vam haver de fer cua, amb una cua enorme, perquè entrava amb el voluntari, ja sabíem, inclús la taula que ens corresponia, vam entrar directament, l'home es va esperar i ens va tornar a portar a casa. Una cosa, de veritat, amb una amabilitat i amb una correcció.
Escolta,
i això no s'ha reflexat enlloc. A part de Madrid, que expliquen tota sèrie de barbaritats, però almenys dir aquest civisme que hi havia, aquesta correcció, aquesta educació, no ha sortit enlloc. I és una llàstima, perquè això és evident, i tots els corresponsals estrangers que hi havia no ho veien. Perquè ha passat a tot arreu de Catalunya, això,
Jo no entenc com una cosa que nosaltres hem viscut com un èxit es pot veure com un fracàs. Jo la primera cosa que vaig fer, jo no sé com se'n diu el que vaig fer, jo vaig agafar una papereta on podia triar, la vaig ficar dins d'un sobre i del sobre la vaig ficar dins d'una urna. Habitualment això se'n diu votar. No sé com li poden dir, segurament trobaran un altre mètode o una altra paraula, però jo vaig votar el dissabte. Com pot ser que ho veiem... que el que per nosaltres va ser un èxit, perquè per mi va ser una alegria només veure que hi érem 1.600.000 a les 6 de la tarda, vaig dir, ostres, que bé, tu, ja quan vam arribar. I ells ho veuen com un fracàs. I l'última reflexió és després de dir, si ells ho veuen com un fracàs, quina por tenen de que hi hagi?
Jo crec que no ho veuen com un fracàs. Ho volen, ho volen fer veure, però...
Perquè, si no, quina por tenen de les votacions?
La setmana passada, amb el Pep, dèiem... tu deies, bueno, quanta gent penseu que votarà? I ningú ens vam atrevir a dir que passarien de 2 milions. Jo vaig dir màxim, i vaja, és gairebé impossible, 2 milions,
sí,
no? I 2.350.000, a part dels que encara van votar,
sí.
No? Clar, aleshores ningú s'ho pensava, això. I a Madrid molt menys. I quan van veure això, esclar, el fracàs seu ha sigut tan estrepitós que ara han de versionar-ho d'una manera totalment contrària, no?
La pregunta que feia el Pasqual sobre això, per què, no? Perquè nosaltres som conscients que això va ser un èxit espectacular,
sí.
I en canvi, doncs, l'estat espanyol ho considera un fracàs. Bé, jo crec que la resposta està en una cosa. Si algú et prohibeix que facis el que sigui, una cosa, i malgrat tot tu la fas, i a més tens èxit amb el que fas, només et queda un recurs. I és, si no pots, ja no pots fer marxa enrere, és a dir, ja no pots evitar que passi el que ja ha passat, aleshores no et queda més remei que qualificar, desqualificar allò i dir que allò ha estat un fracàs perquè és la teva pataleta, no? És l'únic que et queda, però et posa en evidència perquè no és que digui que és un èxit el que ho ha protagonitzat, ho diu tot el món, tot el món, és a dir, tot el planeta, menys l'estat espanyol, i per tant qui queda en evidència és l'estat espanyol, que diu que és un fracàs allò que tot el món diu que és un èxit. Aleshores no cal, jo crec que aquell senyor no cal dir res més, no?
Víctor, tu dius l'estat espanyol,
sí.
Jo el que, clar, no dius el govern espanyol, però amb totes les tertúlies d'aquestes que de vegades per anar a dormir una mica me pone, que diuen en castellà, de la 13 o de la o inclús del 3 del 24 hores, etc. Els tertulians en general tots consideren que això ha sigut un fracàs. O sigui, no sí, és el tema sí, del govern. Sí. Són els espanyols, o sigui, els tertulians espanyols que van allà consideren que això ha sigut...
Sí, però...
Bueno, segons quin tipus de televisió, no?
No,
si sí, escoltes sí. I mires la Sexta, sí. No,
un fracàs, però,
totalment
clar,
al revés,
si,
eh?
Si certament, com dèieu, clar, si allò, si és un fracàs, com és que estan tan exaltats?
Ah, exactament.
Com és que estan tan empipats i com és que estan... mirant la manera de intentar humiliar el president de Catalunya, tot, és a dir, crec que hi ha un sentiment d'humiliació per part d'ells, perquè és lògic, perquè a més s'han cansat de dir que no votaríem, que no votaríem i que no votaríem, ho deien a Espanya i ho deia també la senyora Camacho i ho deien aquí
el senyor president, no es posarà a les urnes,
i el senyor Iceta, i el senyor Pere Navarro i tots aquests també deien que no votaríem perquè la llei, tot això i la llei tal. I, magistralment, el president es va treure de la màniga una cosa que s'ha demostrat que era un èxit perquè, perquè bé, la gent hi ha participat i fins i tot aquells que deien que no votarien van acabar votant perquè si no quedaven en evidència, com el senyor Herrera. És a dir que
sí, sí.
Ha estat una jugada magistral.
Magistral.
I aleshores,
intel·ligent.
I aleshores, clar, tot aquell que s'ha cansat de dir això se sent profundament humiliat i com que el govern espanyol té les mans lligades jurídicament en aquest sentit perquè no s'ha fet res, no s'ha comès cap crim, aleshores, i a més per l'observació internacional que hi ha en aquests moments, clar, et trobes, jo crec que en Rajoy es troba en una posició de terriblement incòmoda, una, perquè té tot un sector de la societat espanyola, vull dir, molt espanyolista, que considera que se sent humiliada perquè el govern no reacciona, no? El seu govern no reacciona. I a més, la seva oposició, que seria el PSOE, que pensa com ell, però té unes formes molt més suaus, però l'objectiu és el mateix, se n'enriu d'ell, perquè, clar, com que és... Perquè, home, del que es tracta és d'erosionar la teva oposició, d'erosionar el govern, i aleshores el que fa la seva oposició és erosionar-lo, no?, i s'enriu. De manera que està en una situació incòmoda que només li queda que amagar-se i dir, bé, és el doctor, no a tot.
I ara què? Perquè tenim que Convergència, Esquerra i la CUP defensen avançar les eleccions, encara que discrepen sobre l'opció d'una llista única, i tenim, per una altra banda, Unió, Iniciativa i el PSC, que volen que s'esgoti la legislatura.
Jo crec que s'han d'avançar les eleccions, quan més aviat millor.
Clar.
Amb unitària o cadascú per su cantó. Però és imprescindible.
Però avançar-les a quan? És a dir...
Abans de les eleccions...
municipals, per situar-nos?
Sí.
Perquè la gent sàpiga a casa, el maig són les municipals.
Sí, sí, abans de les municipals, jo crec que sí.
Gener, febrer, març.
Encara que anem independentment,
jo hi estic
com diu el Junqueras al final, que diu que no, que cadascú ha de portar el seu propi cotxe i tal, d'acord. Però tal com està l'ambient i tal com ha anat tot, ara està tot la cosa tan absolutament positiva que hem d'anar a avançar les eleccions ja. Allargar fins al 2016 seria un... Què farem mentrestant? Perquè,
home, sí... segur que s'inventen alguna cosa, no pateixis, no? De mobilització.
No, clar, però clar. Què farien? Acabarien d'escanyant-se? És que ara jo, per exemple, entenc o comprenc que l'Oriol Junqueras es negui a aprovar els pressupostos, perquè com és possible aprovar els pressupostos amb 4.000 milions menys que l'any passat? Si hem fet totes les retallades, hem escanyat a tothom, com és possible? És millor no acceptar-se, fer el mateix de l'any passat i convocar eleccions. És que pensa que el govern no ofereix res, al contrari, escanya, escanya i escanya, doncs tirem d'endavant d'una vegada i quan més aviat millor.
Fins i tot pel mateix, perdona, Pasqual, no, fins i tot pel mateix govern català, perquè, clar, el tenim menys pressupostos. Si està el govern, com es diu això... ai, no em surt la paraula, bé, deteriora, és a dir,
minoria...
No, si estàs al govern, el fet...
Et desgasta.
Desgasta,
sí,
no?
Sí, desgasta.
Perquè, sobretot, si no tens,
si no tens diners, si no tens calés.
Llavors, clar, com que hi ha molt demagog que acusa el govern català de no fer no sé segons què, però no diu res del govern espanyol, que és justament qui s'emporta els diners, doncs aleshores encara quedes pitjor, perquè si tens 4.000 milions menys, lògicament et vindran a trucar a la porta i qui quedes malament ets tu, no? Que és una política que forma part, és una política espanyola també, és a dir, intentar erosionar el govern català. De manera que, ni que fos per aquest egoisme, jo crec que el govern català ha de convocar aquestes eleccions abans de les municipals, perquè a més el país ens cau a trossos. No hi ha diners, les infraestructures són un desastre, està tot fet, el país està potes en l'aire, i a més és malaltís mantenir una situació que ja saps que no funciona, i com el mateix president Mas ha dit, ja no ens fan por, doncs com que no ens fan por, agafem el bou per les banyes i actuem.
I
si no, que esperem Godot, i Godot no va arribar mai. És que Godot no arriba, no ve, s'acaba l'obra i Godot no arriba.
Està indignada i està encremada, però està passiva. Ara hi ha hagut aquest fet del castor, que qualsevol altre país del món, si han sortit del carrer perquè els augmenten la llum, o perquè els augmenten l'aigua, o per qualsevol petit detall, Gamonal, van sortir tota la gent al carrer, que eren tots del PP, perquè reformaven la plaça amb un empresari que tenia comissions, molt bé. I ara amb això del castor, que han pagat ja 1.350 milions, i sabem que ho pagarem tots la gent que viu a Espanya, I hi ha indignació. L'únic que ha posat un plet o que ha posat en marxa, i no li han fet cas, és el síndic de greuges català. Però el síndic de greuges espanyol no s'ha mogut. No creieu que davant d'un fet aquest, que és monstruós, la gent ja haurien de protestar d'una manera fortíssima? No opineu això?
Deixa'm fer un...
Digues.
Tornar una mica al passat, després torno a les eleccions i després parlo del castor breument. Tornant al passat, vull dir, el 9-N es va celebrar malgrat tots els esforços que va fer l'estat espanyol. Perquè no sé si veu sentir el Puigneró, el Jordi Puigneró.
Sí, el nostre Jordi
Puigneró.
Avui en parlaven encara a la ràdio.
El nostre Jordi Puigneró, que a més, aquests senyors han fet tot el que han pogut per col·lapsar. És que vam estar...
Però això no sabem l'autoria dels atacs.
Un moment.
Ell ho diu.
No.
Ell ho diu que no es pot dir encara l'autoria dels atacs.
No,
has dit aquests senyors, eh?
No, però ha de ser un expert.
No, Pasqual, que no vull que acabis entre barrots.
No dic res, jo. Només estic dient que aquestes coses tot deixa penja. Jo estic convençut de que si hi ha hagut un missatge d'aquí al hacker de la Xina perquè foti no sé què o a la Índia i tal, deixa petja. I com es descobreixi que aquesta, com es descobreixi l'origen de tot això, i que l'origen de tot això és el mateix que va originar d'allò del Trias i Vidal de Llobateres, i com es descobreixi que tot això, jo crec que el ministre d'Interior estarà sobre, si és que es descobreix, tot això, si és que es descobreix
no
tot això.
No.
Jo crec que aquestes coses deixen petja. No sé què passa amb el núvol. Hi ha alguna cosa del núvol informàtic que segur que...
Necessitem un Edward Snowden.
Sí.
La segona cosa, per no perdre'm aquí, del que dèieu. Evidentment, després de la intervenció del Rajoy, que jo la vaig trobar, crec que era la seva última oportunitat i la vaig trobar tristíssima, és evident que cal avançar les eleccions.
Sí.
O sigui, perquè dius, això és picant ferro fred,
clar,
el Mas ja li presentava aquella carta, l'escrit que li va presentar va ser gairebé protocolari per educació, però també per veure si l'altre s'enganxava en un lloc o altre. I no solament no s'enganxa, sinó que ens tira la porta als morros, però d'una manera més grollera. Ja no dic ja les intencions de la Sánchez Camacho, que diu que el PP, no el govern, hablau con la fiscalia per fer no sé què, però el fiscal
no,
ja està...
No ho diu ben bé així, però sembla que la fiscalia ho va demorant dia darrere dia, perquè entre altres coses diu que els de la fiscalia catalana estan indignats amb aquestes declaracions que va fer la Camacho, assegurant el que faria l'endemà amb tots els tres apartats que ja diria que seria, no? I esclar, diuen això que... s'estan plantejant si realment tiren endavant i diuen, bueno, com que ens han donat ordres i no les acceptem, decidim que això no ha lugar.
Sí, però cal tenir en compte una cosa, no necessàriament aquests jutges estan allunyats ideològicament del plantejament del govern espanyol. Una altra cosa, jo crec que la indignació ve més aviat perquè els posen en evidència.
Evidentment.
I aleshores, clar, diuen, home, està bé però no ho diguis, no?
Els deixen molt colar l'aire, tu, i tant, home.
I per últim, el que volia dir d'això que deies tu, Jaume, de l'operació Castor, que sembla una barbaritat que en 32 dies puguin pagar els 1.650 milions de pessetes, que no sé exactament.
Jo t'explico exactament com ho fan. Demanen un crèdit als bancs.
Sí.
És a dir, és el govern espanyol que demana un crèdit a 11 bancs, agafa els diners i els paga.
Però en nom de la Catalana de Gas o en nom d'aquí, o sigui, el govern espanyol és el que li paga i després ho traslladen a les factures de gas.
Exacte.
Sí, 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 esclar, ja repercuteix.
Però amb això les empreses...
Els diners els han avançat un grup de bancs, però els pagaran els consumidors a través de les factures del gas dels propers 30 anys.
Exacte.
Sí, però sí, suposo sí, que sí. Els fabricants de gas, els gasistes, deuen estar d'acord. O ja és...
Home, el que rep la indemnització tant li és, no? Mentre sí. Rebi els diners...
Saps qui rep la indemnització? El Marc.
Sí, que els tenim aquí a la plaça d'Octavià. Sí. És del banca, la banca Marc.
No, no, els Marc.
La banca Marc.
Bueno, sí, és un home
de la banca Marc.
És un home dels Marc. Quins favors li deuen deure al Marc? Home, el del Franco ja sabem, perquè el Marc va... Però aquí passa alguna cosa rara, perquè en tan poc de temps... O sigui, crec que el Florentino Pérez, amb tots els respectes, i president del Real Madrid i del que vulguis, té una entitat. Però crec que no s'ha fet per ell aquesta tornada tan ràpida de diners.
Però no creus, segur que hi haurà una reacció ciutadana a Espanya violenta? És que és tan absurd, això. És tan gros.
S'ho trobarà Podemos, això.
Ah, clar, sí. Podemos.
S'ho trobarà Podemos.
Sí, sí. Però Podemos, de moment, no surt amb res, eh? Ni després del 9-N no ha fet... Oi que no hi ha hagut cap declaració de Podemos?
Vaja, del Pablo Iglesias no sé si ha parlat algú altre de Podemos.
Sí, un català. El van entrevistar, sí, fa uns, sí, molt pocs dies el van entrevistar i, evidentment, com no podia ser de cap altra manera, sobre el tema de la independència va fugir d'estudi. Perquè, al final, és curiós, és ben curiós, una cosa que crida molt l'atenció és que aquests partits que es pretenen no només d'esquerra, sinó alternatius i completament fora del sistema, acaben fent el mateix discurs del sistema, més sistema de tots els sistemes, que és, per exemple, el senyor Duran i Lleida. És a dir, el mateix que diu el senyor Duran i Lleida d'Unió, és a dir, no, bé, és que nosaltres això de la independència aquí tenim moltes sensibilitats, sap, moltes sensibilitats. I escoltes la senyora Colau, escoltes els senyors de Podemos, no, bé, és que aquí, clar, nosaltres això tenim moltes sensibilitats. I dius, però vosaltres sou la política nova, no? És a dir, vosaltres acabeu fent de l'ambigüitat, que era la manera de ser típicament catalana durant molts anys, de dir, no em defineixo, exactament el mateix. És a dir, tampoc no es defineixen. I aleshores dius, bé, doncs mira, em recordes molt el Duran i Lleida, saps? Per molt que votis Podemos.
És una patata calenta que no la vol ningú.
Clar.
És una patata calenta que no la vol ningú. Sí. La gent, bueno, és que a més li van preguntar també, em sembla ahir, a una senyora dels Estats Units i no sé què, i també dient, és un afer intern, clar, totes aquestes coses...
Bé, allò eren polítics d'un altre país que ja comprenc que bé, és clar, dius, escolta, a mi no m'atabalis perquè aquest no és el meu tema, no?
No, ja ho entenc. No m'atabalis quan han de parlar públicament.
Sí.
Però el Tremosa sempre explica que quan els hi posaran de privadament diuen que això s'ha d'arreglar d'una vegada perquè si no...
Sí, però la senyora, el partit de la senyora, el Partit Demòcrata o el Partit Republicà no es presenten a les eleccions a l'estat espanyol, però Podemos sí. I per tant, i la senyora Colau, que es presenta, vol presentar-se a Barcelona, hi ha una formació al darrere. I aleshores, quan tu et presentes, si aquell país està en un conflicte per la seva llibertat, com pot ser que tu no tinguis opinió? No tu personalment. Tu representes, és la portaveu d'aquelles sigles. Aleshores, suposo que les seves sigles tenen una posició respecte a la independència d'aquell país. La vol o no la vol? Bé, no, sí, no. Dius, miri, doncs mire, perdonem senyora Colau, perdonem senyora Iglesias, escolti, vostès fan el mateix discurs del senyor Duran i Lleida. El mateix.
Dit altrament, quan tu fas la campanya electoral, tens una... Diràs, o sigui, jo ho dic perquè aquí ho fèiem, no? O sigui, a veure, què et sembla? Doncs mira, a la Floresta els hi fa falta no sé què, ho hauríem d'aprovar. Mires quins conflictes hi ha o quines dificultats hi ha i dius, bueno, doncs anem a veure si això ho podem resoldre, doncs posem-ho en el nostre programa electoral. Conflicte més gran que el de Catalunya, a Espanya ara no en tenen cap.
No, ja.
Més gran que aquest no en tenen cap.
No,
I mira que en tenen, eh?
Mira que en tenen.
Més que la corrupció.
El detenen de 50.
Més que la corrupció.
Més que la corrupció. Perquè la corrupció van fent. Però sí,
van fent, home, però cada vegada els hi creix més, eh?
No, però aquest tema, és el tema capital.
I hauríem de, sí, encapçalar el programa, l'hauríem d'encapçalar, és nosaltres no som partidaris de la independència.
No, ja t'ho diuen, eh? Claríssim.
Per això la CUP és un model de coherència.
Sí.
Està a l'esquerra, a la serra del ventall parlamentari, i és coherent, té un programa, i no separa els que són els drets socials amb el principal dret social de tots, que és la llibertat, no? I van junts, no, 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 no. I el, però en canvi aquests altres no, eh? Diu, sí, drets socials, no sé què, critiquen la dreta, però resulta que no, i fan, a vegades, quan els hi toques aquest punt, fan política de dretes, i aleshores, doncs, o conservadora, no?
Deies que parlaries de la PA?
Sí. Què els sembla tot el que ha passat aquesta setmana amb la PA de Rubí? Vam tenir dilluns a la nit el que va ser el desallotjament d'una ocupació que s'havia fet a una seu de Catalunya Caixa a l'avinguda de Torreblanca, amb actuació dels Mossos, molt
que era
criticada.
La segona, no?
No, a veure, una cosa és una ocupació i una altra cosa és plantar-se davant d'una seu, una entitat, que en aquest cas és el carrer Villà on es manté l'acampada, per entendre'ns.
I han hagut de tancar aquella oficina, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí. I va haver-hi aquesta actuació dels Mossos d'Esquadra, 5 ferits, testimonis presencials, i si no, la gent que ha vist el vídeo de Quan.cat diuen que els Mossos van accedir, i ens trobem amb aquesta circumstància, que la PA de Rubí continua a Sant Cugat amb la seva protesta demanant que es tiri endavant alguna mena de dació en pagament perquè aquestes famílies afectades doncs, puguin trobar una solució a aquesta problemàtica en què es troben.
Però els afecta tota aquesta gent que tenen problemes a Rubí, a vivendes de Rubí. En canvi aquí, deia des de l'Ajuntament, que no n'hi ha cap que estigui afectada amb, una, amb la caixa de Sant Cugat. Per tant, diuen per què
però
no van a Rubí.
Però ens hem de desentendre com a municipi dels problemes que puguin tenir unes persones amb el seu habitatge? Pregunto.
Home, desentendre no, però és incòmode que vinguin aquí quan han d'anar a la seva localitat. Perquè, escolta, creen malestar. El del bar del costat està desesperat. És un noi precisament de Rubí. I esclar, se li posen allà i no hi entra ni un client a fer un tallat. Esclar,
dir, home, per què jo la terrassa aquella, quan he passat per allà, he vist gent, eh? Vull dir, no per res, però
bueno,
vaja.
Parlava amb ell i deia que ha perdut clients, bueno, que deixen d'anar-hi. Però és que per què no es queden a Rubí? Que és el lloc...
Van estar protestant a Rubí, sí. Van rebre moltes multes per part de l'Ajuntament, sí. L'alcaldessa no va trobar-hi una solució i van venir i van portar la seva protesta a Sant Cugat.
I la solució l'hem de trobar nosaltres?
No pregunto, jo sóc el que pregunto aquí, sóc el tertulià, no, que les preguntes les haig de fer jo. No,
la... no, ja, però jo crec que no és lògic que estiguin aquí. I veus la gent que hi ha allà i no. A mi no em mereixen cap consideració, perquè penso que no.
Home, trobar-se amb la situació de que et fan fora de casa perquè no pots pagar una hipoteca, vaja, suposo que, sí, sí, que és d'una sí. Duresa... No sé. Algun comentari més?
Jo crec que la PA, que a més ja ho fa, ha de tenir una actuació global en quant a dir no als desnonaments, no sé què, però les protestes locals penso que cadascú s'ha d'empassar les seves. O sigui, com a esperit global, i em sembla molt bé, que a més em sembla que és el leitmotiv de la PA. I per tant, diu, escolti, no els desnonaments, farem no sé què, farem no sé quantos, però si hi ha protestes locals, penso que s'han de fer en el lloc on apreta.
On els treuen del lloc, esclar.
I després, si em dius que és que Rubí els van foragitar per d'allò, que pensen que aquí som més tous? Clar, això és un tema com el de... Bueno, o sigui, jo crec que s'ha de tenir una d'allò igual a tot arreu.
A veure, això és un tema... sí, clar, sempre aquestes coses, les reivindicacions sempre són incòmodes per el que no s'identifica amb elles, perquè, per sort, per la raó que sigui, no pateix allò, no? Però... sí, clar, la visió del vianant, pensa que aquesta gent sempre allà li pot resultar incòmoda, però no deixa de ser una visió visual, una incomoditat visual, estètica, però no es pot oblidar que segurament, bé, no segurament, bé, és evident, hi ha un drama humà allà, no? Unes persones que, clar, estan foragitades de casa seva, no de la seva, de la ciutat, sinó de casa seva, i que, clar, si està sense casa... en algun lloc has d'anar a raure i quan estàs desesperat i no saps què fer perquè tot el que és el poder t'ultrapassa, perquè a més estem parlant de gent molt humil,
sí.
Molt humil, que no sap quina és la manera de plantar cara al poder, a la legislació. Molta gent és de fora i no coneixen la legislació ni res, no saben què fer i tenen, mira, l'ajut d'alguna ONG, d'alguna entitat que els ajuda, que els hi dona el menjar i tot això. Clar, és una qüestió d'humanitat també, no? I aleshores dir ara, clar, no poden estar tota la vida allà al carrer perquè ara ve el mal temps, ve el fred i passar les nits al ras doncs té tela. I...
que aquí quina solució els poden donar? Donar-los un pis aquí? Que
no, això no ho demanen, ells demanen que se'ls contempli una dació en pagament per la seva hipoteca, bàsicament és el que demanen.
Però quan vingui l'alcaldessa aquí us ho explicarà, perquè ens ho va explicar a nosaltres, que...
Ja li van preguntar per aquesta qüestió, li van preguntar.
Ella ha tingut dues reunions.
Que fàcil, una cosa, que fàcil és ficar-se amb la gent que protesta i que difícil ficar-se amb gent com Narcís Serra, president de la Caixa Catalunya, i tots els membres que estan al Consell d'Administració i signaven aquests papers i aquests balanços, i amb aquest no s'hi fica ningú. Que fàcil és fer això. Que fàcil, no? Que fàcil és anar i ficar-se amb la gent de la PA que està allà acampada. Molestin o no molestin. Però amb els que van fer el forat, algú els ha agafat?
No, senyor Serra. Algú els ha agafat? Senyor Serra, no el desnonarà.
Ah, clar, és molt fàcil ficar-se amb els pobres que van pringar.
Què podem fer aquí des de l'Ajuntament? Què pot fer?
Home, vaja, no sé, és igual. Més opinions.
De tota manera, això que deies de si protesta aquí, és com si la sanitat a Extremadura, per dir una cosa, no funciona, i venen a protestar aquí davant del Clínic, dius, escolta, jo comprenc que la sanitat ha de funcionar tot arreu i tal, però no em vingui a protestar a mi, és aquesta visió. Però, i per altra banda, evidentment, hi ha la sensibilitat aquesta, és evident que tots la tenim, només estàvem parlant de si era uns afectats de Rubí podien venir a protestar a Sant Cugat.
No, però Pep, jo em sembla que, per exemple, a Rubí la solució seria que no els desallotgin de Rubí. Vol dir que aquí, si venen aquí a protestar, què pot fer l'Ajuntament d'aquí? Anar a parlar amb l'Ajuntament de Rubí que siguin més lògics i que els torni de posar el pis que els desallotgen? O dir que, bueno, tenim de promosa i veniu aquí? Jo em sembla que no.
Però és que això no ho han demanat, que els donin un pis de promosa. En cap moment,
no, però demana que els arreglin, que no els treguin de casa i els treuen de casa de Rubí. Esclar que no ho van demanar, però els treuen de casa de Rubí. Amb la qual cosa, el que s'ha de convèncer és la gent que els treu de casa de Rubí. I l'Ajuntament és el que ho ha de solucionar, el de Rubí.
El que també, fixa't, la paradoxa, resulta que si ens hem de guiar per dretes i esquerres i aquestes coses, a Rubí hi ha un Ajuntament d'esquerres. I aleshores resulta que els foragiten d'allà, no? Sí. I això ja és una contradicció. Però en tot cas, les reivindicacions, per exemple, no d'aquesta mena, per exemple, les reivindicacions, posem per cas, laborals, és a dir, quan la gent doncs, té un problema laboral, una empresa, o que els volen fer fora, o que no els paguen el que els deuen, la gent fa vaga, no? Fa vagues. Però quan a vegades veu que la cosa no, ni amb la vaga funciona, doncs decideixen, un col·lectiu de treballadors, doncs sortir al carrer i fan una manifestació, o tallen un carrer, una via, una carretera, el que sigui. I penses, dius, i escolta, jo quina culpa tinc, diu el vianant o el que va en cotxe, que a mi em tallin aquesta carretera, si aquesta empresa doncs té aquests problemes, perquè els treu al carrer. Però si és la història de sempre, com quan la gent no sap què fer, intenta implicar aquells que no tenen res a veure, però que com que es veuran afectats, potser faran que pressió perquè els que remenen les cireres actuïn en conseqüència.
A més a més, Rubí, veu que hi ha un problema dins l'interior de l'Ajuntament, l'alcaldessa no es va representar, i dins del mateix partit es veu que hi ha un daltabaix important, i curiosament, no sé si té cap relació amb la PA, però és l'únic dels 5 ajuntaments que no es van anar a la Generalitat quan es va fer aquell acte. Amb el tot, que era tan bonic, la sala gòtica i tal, el Rubí no hi va anar. I és del PSC. I no sé si això té una relació, però veu que estan tan desbordats amb tot que diuen, ja passen i diuen, aneu a fer punyetes, vaja.
Jo el que volia dir només és que al començament sí que semblava, que és al començament de la crisi, dius, ara de desnonar la gent o que els bancs hagin d'allò i... Però ara que es veu el final de la crisi, jo penso que s'hauria de fer, els bancs haurien de fer més ulls grossos i dir, bueno, com això no és extrapolable al futur, si aquest tio vol una dació del pis amb un d'allò, escolti...
Però és que és una entitat salvada amb els nostres diners. Sí, salvada amb els nostres diners.
Sí, 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 sí. Li donen 3 anys de moratòria. Sí. O sigui, jo crec que ara que ja es veu,
ja es veu que
això està així. Jo penso que haurien de ser amb d'allò de la pau social i que els bancs també viurien més a gust si tots estem a gust i no sé què. Jo crec que haurien de tenir una mica de flexibilitat i fer una moratòria d'aquest tema.
Veurem. Ho hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10. Pasqual, Jaume i Víctor, moltíssimes gràcies, molt bon dia, fins la setmana que ve, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Molt bé,
bon dia.
Bon dia. Ara.